2010, al final d'una dècada. Cas Palau, un gran espoli, poques respostes.
El 2010 és l'any en què hem après a indignar-nos amb aquests mestres del robatori de Guant Blanc, que són Millet i Montull. En Millet l'hem vist comparèixer al Parlament amb una mitja rialla superba i sorneguera, silenciós, sense dir res, i que de tant en tant responia «Pregunti-ho a Montull, que jo ja no me'n recordo». Tot plegat ens vesteix, doncs, un personatge fet més de silencis que de paraules, però en canvi amb una determinació absoluta per fer el que li donava la gana i que de moment doncs, encara no hi ha cap resultat.
Jordi Puntí, escriptor.
El cas Palau va esclatar l'any 2009, però el 2010 les trames i subtrames s'han anat estenent com una taca d'oli. Un cas d'espoli seguit per la justícia s'ha barrejat amb el temps amb una investigació política des de l'Ajuntament de Barcelona i des del Parlament. Instrucció judicial.
Con dinero del Palau, yo y mucha gente usábamos una cajita que teníamos en el Departamento de Contabilidad cuando en ese momento no teníamos dinero efectivo.
És Gemma Montull, filla de Jordi Montull, una de les primeres veus a sentir-se aquest any en relació al cas. Gemma Montull va demandar al Palau perquè considerava que l'havien acomiadat del càrrec de directora financera de manera improcedent. La jutge ho rebutja i ho considera inadmissible. Però és el jutge Juli Solaz qui investiga pròpiament l'espoli del Palau, que les auditories eleven a 35 milions d'euros i imputa, entre altres, Millet, Montull, la seva filla Gemma i les seves dues dones, que neguen saber res de l'espoli. Criticat per alguns per la seva lentitud, les declaracions dels dos principals imputats es fan amb comptagotes. A finals d'any, Millet i Montull són citats per segona vegada, però els dos s'acullen al dret a no declarar. Tot i això, Millet justifica per escrit que el Palau havia de pagar els casaments de les seves filles perquè promocionaven la institució musical. Però al costat de Solaz, un altre jutge, Míriam de Rosa Palacio, avança amb molta més celeritat. Porta el segon procés judicial al voltant de l'espoli, l'anomenat cas Hotel Palau. Investiga si hi ha hagut una operació especulativa pel projecte de construcció d'un hotel de luxe al costat del Palau i imputa la cúpula d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona. Entre els imputats, el tinent d'alcalde Ramon García Bragado, que és rellevat temporalment del càrrec com a regidor d'urbanisme.
Se'ns està acusant de la comissió d'un delicte. Això és, jo ho desmenteixo, considero que és un excés absolutament per part de la Fiscalia i la seva responsabilitat del fiscal és acreditar les seves afirmacions.
També declara davant la jutge l'exregidora de Ciutat Vella, Itziar González, i admet haver rebut pressions i trucades. Jaume Asens és el seu advocat.
Que pel senyor Bravagado sentia pressionada fins i tot el senyor Trias.
La jutge, en aquest cas, sí que envia a la presó durant 13 dies Millet i Montull. A la sortida, paraules d'agraïment.
Tant els interns com els guàrdies han estat molt atents i estan molt bé. Els peres ens han tractat molt bé. Molt bé, i res més.
Em ratifico amb el que ha dit el senyor Montull.
Un altre capítol, les derivacions polítiques. Arran del cas de l'Hotel Palau, l'Ajuntament obre una comissió d'investigació que es tanca en fals 3 mesos després. No hi ha cap conclusió final. Joan Puigdollers, de Convergència i Unió, i el socialista Francesc Narváez s'acusen mútuament.
Hi ha una greu irresponsabilitat de l'alcalde de Barcelona en aquest tema.
No és coincidència, doncs, que alguns d'aquella part del plenari hagin anat a parar la mà doncs al Palau de la Música, doncs quan han necessitat diners.
Paral·lelament, també es crea una comissió parlamentària per investigar pròpiament l'espoli del Palau. En ple mes de juny comencen les compareixences. Joan Llinares, director del Palau de la Música.
Trobar factures de més de 100.000 euros per fer campanya de socis, estem convençuts de que són factures que han cobrat treballs que no s'han fet al Palau.
Però moltes compareixences giren al voltant del suposat finançament irregular de Convergència Democràtica a través, en aquest cas, de Ferrovial. L'administrador de la Fundació de Convergència, Daniel Osàcar, es mostra indignat.
Si Ferrovial hagués volgut fer alguna aportació, ho hauria fet directament i no ho faria a través d'un muntatge que vostès volen plantejar, a través del Palau de la Música. Tan absurd i tan rocambolesc que és un insult a la intel·ligència.
Davant l'evolució de la comissió, Convergència i Unió demana tancar-la perquè la considerin operant. Oriol Pujol i la republicana Anna Simó.
La comissió no és sèria i està posant en dubte la imatge i el prestigi del Parlament de Catalunya. I és en aquest sentit que demanem que s'anul·li la comissió.
Aquí no s'anul·la cap comissió, senyor Pujol. I deixi de fer victimisme.
L'expresident del Partit per la Independència, Àngel Colom, avui a les files de Convergència Democràtica, també va haver d'explicar com Fèlix Millet el va ajudar a liquidar els seus deutes.
Un rebut el vaig firmar amb tota tranquil·litat d'esperit perquè m'estaven salvant la vida, per entendre.
El juliol compareixen Millet i Montull, com gairebé sempre, silenci.
Per estar imputat, no desitjo en aquest moment fer cap declaració.
M'acolliré al meu dret constitucional de no respondre a les seves preguntes.
La comissió es tanca amb el mateix to de confrontació amb què es va obrir. Els tres grups del govern conclouen que hi ha indicis que Convergència va cobrar comissions del Palau per l'adjudicació d'obra pública mentre governaven i els nacionalistes neguen les acusacions. Finalment, la Fiscalia demana al jutge Solaz que obri una peça a part sobre el suposat cobrament de comissions d'aquest partit. El magistrat encara no ha donat resposta. Però mentrestant, l'autèntic protagonista, el Palau, es reorganitza i elegeix una nova presidenta per l'Orfeó Català.
Queda proclamada la junta directiva que encapçala la senyora Mariana Carulla. Preguem que tots els seus membres pugin cap aquí dalt i prenguin possessió.
S'obren nous aires per un cas encara amb moltes incògnites.
I és que aquestes eleccions serveixin per unir a tots els socis i per iniciar una època daurada de la nostra institució.
...2010, al final d'una dècada. Redacció i locució, Montse Camps i Marta Romagosa. Producció, Anna Escura. Muntatge musical, Manel Bernat. Serveis informatius de Catalunya Ràdio.